Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que l'audiència de Badajoz ha condemnat aquest migdia el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació. Ho ha fet per prevaricació. En canvi, el tribunal no ha vist provat el delicte de tràfic d'influències. David Sánchez, així com la resta d'encausats, esquiven la presó amb aquesta sentència que, això sí, es pot recórrer. També us hem parlat de la calor, que ha disparat un 40% en una setmana les consultes als CAPs per cops de calor, deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut referides a la setmana passada en plena segona onada de calor. Per demà s'espera el pic de la tercera onada. I hem connectat amb París, on avui el president francès Emmanuel Macron viu el seu últim 14 de juliol, Diada Nacional Francesa, com a cap d'estat, abans de convocar eleccions. Ho ha fet en una desfilada militar massiva, on ha volgut exhibir musculatura i també aliances internacionals. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el Parlament creu que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, i el porteu de Vox, Joan Garriga, han vulnerat amb faltes lleus el codi de conducta dels diputats en discursos suposadament d'odi. Ara la mesa de la cambra haurà de decidir si els sanciona. Les sancions poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Anem al Parlament, Jordi Corbalan.
En el cas de Sílvia Orriols, la Comissió de l'Estatut dels Diputats la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
Per primera vegada, però, la comissió fa arribar a la mesa que els grups poden denunciar els fets a la Fiscalia. També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució. Joan Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran.
Tantas veces como haga falta. Tengamos las sanciones o no tengamos las sanciones. Seguiremos defendiendo la verdad.
El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP treballen per acordar abans de l'agost una reforma del reglament que incorpori i tipifiqui les sancions als discursos d'odi. L'actual codi de conducta deixa pràcticament impunes aquests comportaments.
Mentrestant, el Congrés tombarà els objectius de dèficit que ha presentat el Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox, entre altres. El ministre ha defensat un límit del dèficit del 0,1% per les comunitats autònomes, el mateix que els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. Esquerra i votarà a favor a contracor, diuen. Sentiu Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners.
No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats.
Per cert, el Consell de Ministres ha aprovat una transferència de 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per reforçar el sistema de dependència. Els diners es destinaran a finançar serveis i prestacions amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció. En paral·lel, aquesta tarda, el Congrés votarà la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma amplia les prestacions, estén l'assistència personal fora de la llar i fixa per llei que l'Estat assumirà el 50% del finançament del sistema. La Unió Europea i el Regne Unit han signat l'acord de Gibraltar que eliminarà els controls policials a la frontera entre aquest territori britànic i Espanya. En principi, el pacte servirà per acabar amb les cues a les duanes i agilitzar la vida de milers de treballadors. La signatura de l'acord ha estat a la seu de la Comissió Europea. Anem cap allà, a Brussel·les. Bruno Forte, bona tarda.
Hola, bona tarda. Amb aquest aplaudiment s'ha celebrat una entesa teixida a quatre bandes entre la Comissió Europea, el govern britànic, el de Gibraltar i l'espanyol, amb el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, present a la cerimònia. S'eliminaran les barreres físiques per al moviment de persones i de mercaderies. Per garantir la integritat de l'espai Schengen europeu de lliure circulació, funcionaris espanyols participaran en els controls dels passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. L'acord suavitza anys de tensions polítiques entre les autoritats espanyoles i les de Gibraltar. L'última paraula encara la tindrà el Parlament Europeu, que està pendent de ratificar-lo en les properes setmanes o mesos.
I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 noves hectàrees de regadiu després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. El govern ha aprovat avui l'execució de les obres amb un cost de 13 milions d'euros. Anem a Lleida ara, Julià Albacar.
Les noves hectàrees de regadiu s'afegeixen entre els municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, Granyena de les Garrigues i el Soleràs, tots a la comarca de les Garrigues. L'ampliació es consolida després de posar en marxa l'embassament de l'Albagés este mes de juny, que tot i estar acabat des de feia anys, no s'havia pogut omplir per retards en els tràmits burocràtics. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del Canal, explica que aquesta zona era una de les més costoses de regar.
Això ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important aquí de l'Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de les Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
Les obres tindran un termini d'uns 24 mesos i un cost de 13 milions.
L'aeroport del Prat tanca un semestre de rècord amb més de 28 milions de viatgers, un 4,4% més que el mateix període de l'any passat. 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals, són dades d'AENA. També augmenten els viatgers que han anat a l'aeroport de Reus, un 10% més que el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de l'any amb 800.000 viatgers, i això és un 7% menys que durant el mateix període de l'any passat.
Passant 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario.es. Bona tarda.
Bona tarda.
El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
Bona tarda.
I el periodista i escriptor, Jaume Clotet. Bona tarda.
Bona tarda.
Esteu bé?
Sí.
Prou bé, sí.
Sí, bé, bé, també, sí, sí. No, no ens queixarem. Aquí hi ha aire condicionat, vull dir que tot això...
Se
que
fa una.
Jo em tanco aquí al matí, escolta'm, sí, i jo sí. D'aquí no em traurien fins a la nit, ben bé, perquè podria passar aquí, escolta'm, tota la jornada i més. A veure com està la Carlota Gurt. Que ja sabeu que és qui ens proposa el primer tema els dimarts. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com vas?
Bé, 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 la veritat. Bé, no tinc calor, treballo, bé, bueno, això.
Escolta'm, que duri, sí. Que duri,
sí.
Que duri. Molt bé. A veure, quin tema ens proposes avui?
Aviam, avui vull parlar de futbol. Que ja sabeu que jo sóc un abolicionista del futbol, sí. Que crec que ens convindria fer una pausa. I avui vull parlar d'aquesta cosa tan absolutament desoladora, que és que durant el Mundial els casos de violència de gènere augmenten. Hi ha diversos estudis fets a alguns països, diversos, que el corroboren que és així i que parlen d'un increment aproximat, depèn de l'estudi, d'un 25% de casos de violència domèstica. Però resulta que aquest augment no està vinculat al fet que l'equip, o sigui, que el propi equip perdi, perquè en realitat quan perden la cosa encara empitjora i l'increment arriba fins al 38%, per exemple, en un estudi fet a Anglaterra. I que els aficionats apallissin les dones és terrible, que encara ho és més que les apallissin quan el seu equip guanya. O sigui, és que això demostra encara més el sense sentit i l'absurd, no? I posen evidència que per aquests animals les dones no són més que una mena de sac de boxa on descarregar les seves frustracions, els seus complexos, etc. El Mundial, també, i el futbol en general, és un aparador formidable pels racistes del món. Diguéssim, no només els expresidents espanyols opinen que les seleccions racialitzades no representen els països europeus, sinó que són molts, doncs, els seguidors. La mateixa FIFA, que a través de perfils i de control de xarxes socials, doncs, regula comentaris, ha esborrat 89.000 missatges ofensius contra jugadors, dels quals gairebé 10.000 eren racistes. Vull dir, a mi em sembla que això del futbol i del Mundial és com una mena d'incubadora, que ja sé que eliminant el futbol tot això no desapareixeria, i que fins i tot potser llavors no sabríem que per on treure'ns-ho de sobre, no? Per on alliberar, no?, tota aquesta tensió, però sense futbol potser tot això no tindria tant protagonisme, no ho sé. Bueno, les contradiccions aquestes del futbol que ja sabeu que m'irriten.
Doncs a veure, el Marcos, la Neus, el Jaume, com ho veuen això?
Bueno, ho sento molt, Carlota, però totalment contrari. Totalment contrari.
No es podia saber.
Independentment de que potser la causalitat de Mundial i violència de gènere, jo crec que és una mica forçada des del punt de vista científic, independentment d'això, però...
Home, això és molt Carlota, fort, però perdó.
Podem pensar la quantitat de cossos que s'uniran aquests dies amb el Mundial, amb les victòries, amb les derrotes, amb els nens que naixeran dintre de 9 mesos, amb l'amor, en poques paraules, i amb el racisme exactament igual. Si d'alguna cosa serveix el Mundial és perquè per igualar, perquè per veure que totes les races... El futbol té aquest punt igualitari igualitari que no és només per la raça, sinó també per la classe social, per... És a dir, hi ha futbolistes de tota mena i condició, i en un cap de futbol, d'alguna manera, tot això sí que queda igualat, i es pot fer la lectura que tu fas, Carlota, però jo puc fer exactament la contrària i crec que seria també absolutament legítima.
Jo crec que la Carlota té un punt de raó en el sentit doble que explicaré ara. Primera, crec que el futbol aixeca les pitjors passions i les millors passions. És a dir, té raó el Marcos, d'aquí uns mesos, sempre quan hi ha victòries del Barça o dels equips que siguin, sempre hi ha un repunt de la natalitat, i petit, evidentment, però sempre hi és, no? I per tant, quan les coses van bé, la gent s'apassiona, quan va malament també, no? I especialment, això ho veiem, per exemple, en els espectadors del futbol, de manera molt diferent. És a dir, els partits de futbol masculí, les passions del públic són diferents de les del futbol femení. Jo he anat a partits del Barça femení i el tipus de públic és molt diferent del tipus de públic del futbol masculí, de qualsevol categoria, no només del Barça, diguem. Hi ha una agressivitat ambiental molt clara, hi ha pares que estan totalment fora de llocs quan juguen els seus fills, insulten els àrbitres, estan jugant criatures i sembla que estiguin jugant la Champions, és a dir, la gent a vegades no sap estar. I, en canvi, en el futbol femení hi ha famílies, hi ha una pila de canalla, hi ha nens, hi ha nenes, i l'ambient és molt diferent. I això que diu la Carlota, m'agradaria veure-ho, si hi hagués un Mundial o guanyar el Mundial de futbol femení, si també hi ha aquest repunt que diu que passa o que es detecta quan hi ha el Mundial de futbol masculí, que estic segur, a més, que no és així. Per tant, segurament té a veure amb molts altres factors, també, per exemple, el consum d'alcohol. Però estic segur que també hi ha un factor, no sé com dir-ho, jo no soc precisament feminista, però sí que crec que hi ha un factor de masculinitat mal entesa en tot això.
Poc més a afegir, perquè des de la Carlota a les vostres opinions el que demostra és les contradiccions d'un esport que és així de passional i que crec que treu, Jaume, no sé si ho has dit en aquestes paraules, però és així, treu el millor i el pitjor de la gent. És a dir, amb el debat sobre el racisme, no? Doncs tu et pots quedar amb el que ha dit Mariano Rajoy, que a més no ho ha rectificat i que probablement no és l'únic espanyol que ho pensa, no? O et pots quedar amb la resposta que li va donar Lamine, que em va semblar...
La podem sentir, tenim preparada amb Lamine Yamal ahir en roda de premsa quan li van preguntar precisament per les paraules escrites de Mariano Rajoy dient, recordeu que la selecció francesa juga molt bé però que no hi ha cap jugador francès, diu Rajoy. I això és el que li van preguntar a Lamine Yamal, i Lamine Yamal, 19 anys, va dir això.
Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha hecho otra persona.
I després que permet una mena d'interacció, però tu parlaves del futbol des de l'infantil o el juvenil, no? Deies tu, Jaume. Té una cosa, els que tenim fills que, per sort o desgràcia, ens ha tocat anar a camps, també veus el millor i el pitjor, és a dir, nois i noies, no?, que pel seu entorn familiar, escolar, probablement no coincidirien físicament en lloc, potser més endavant en alguna discoteca, però en aquelles edats no coincidiran en lloc i en canvi poden coincidir en equips de futbol o en camps de futbol. I a mi això em sembla interessant. Ara, també és veritat que després veus gent i tots tenim, bueno, jo almenys tinc, no sé, companys de feina que dius com pot ser que aquesta persona es transformi d'aquesta manera i no per bé quan mira un partit, no? Jo no sé si sóc abolicionista del futbol, però estic en condicions de dir que fins a data d'avui, i crec que aquest vespre igual, no he vist cap partit, per tant, en fi, no estic seguint tu amb l'afició que segueix molta gent. Sí que tinc gent al meu entorn que s'aixeca a les 3 de la matinada per veure Croàcia i Argentina i no sé què, i posen despertadors i entreu i tot això, i ho visc amb una certa distància, però sí que és un esport que sí que té un punt d'igualitari que no tenen altres esports. És a dir, hi ha esports, sobretot alguns individuals, que depèn molt de, no només de la perícia del, del jugador o la jugadora, sinó també d'aquell entorn, si et pots pagar un entrenador, si et pots pagar un fisio, fins i tot un endocrino, no? I en canvi el futbol, doncs, doncs algú que probablement no tindria un futur tan clar com altres, doncs pot acabar triomfant, no? I això també està bé.
Jo que sóc amant del futbol i que m'agrada molt, no arribo a la bogeria d'aixecar-me a les 3 del matí per un Croàcia a Argentina. En aquest mundial no ho he fet. En altres mundials de més jove no dic que no. Però
jo només demano que no em desperti.
No. Però sí que entenc, és a dir, les xifres que ha donat la Carlota són reals, és a dir, hi ha estudis científics que ho demostren, i estic d'acord que això és a dir, que aquí el futbol funciona com a excusa. És a dir, el futbol el que fa és que la gent tregui el pitjor d'ell mateix, però el problema ara el tenim a la societat. Clar. És a dir, el problema que...
I en l'època de vacances passa, i a la pandèmia va passar...
Que un home apallissi a la dona és problema d'aquell home i d'aquella societat. El futbol és l'excusa, la culpa no és del futbol, però ja entenc que, efectivament, és un aparador, és alguna cosa que catalitza molt les passions, que moltes vegades s'acompanya doncs, de beguda i el que no és beguda alcohòlica, i que, per tant, acaba comportant que els comportaments que ja tenim molt interioritzats doncs es multipliquin i que, per tant, acabi disparant-se les estadístiques. Però bé...
Sí, el que passa que, clar, per exemple, si agafem l'alcohol i dius no, però és que l'alcohol, per exemple, ja afavoreix que la gent es torni més agressiva. Però dius, bueno, és que la gent que és agressiva, jo, diguéssim, per molt que begui, no em posaré a fotre hòsties. Ja, per tant, així com l'alcohol potencia la violència, el futbol també.
Vull dir, la passió, més enllà, no? La passió. I llavors, qui no sap gestionar bé aquesta passió, doncs efectivament acaba sent violent. I efectivament...
Sí, però vull dir que bé que l'alcohol de vegades el tenim més racionalitzat, o no, bueno, no del tot, però vaja, no? Vull dir que hi ha una sèrie de... En canvi, el futbol no, diguéssim que... Bueno, que jo crec que alguna cosa hauríem de regular, o de pensar, o de... No? Alguna cosa s'ha de fer, perquè és que la violència masculina... Mira, avui anava a parlar de l'alcalde aquest de Sant Feliu, que dic, mira, deixem-ho córrer, perquè estem tot el dia amb el mateix, que quan no és una cosa és l'altra, no és constant, no? Les notícies de la violència masculina són diàries, en tots els sentits, ja sigui violència sexual o no violència sexual, no? I és una cosa esgarrifosa, no?
Sí, no puc contradir, clar, perquè és veritat. Sí, sí. És, efectivament, i les enquestes ho diuen, i les estadístiques, però les enquestes o les estadístiques ho demostren. L'únic és això, que en el cas del futbol o en el cas d'una altra cosa, a vegades s'utilitza com a excusa, no? De dir, apallissa la dona perquè ha perdut el seu equip. Home, no, apallissa la dona perquè és mal educat, perquè té mal entès la masculinitat, perquè és feble, i per tant es pensa que donant-li cops a la dona demostrar alguna cosa, no sé molt bé quina, però, clar, efectivament, el futbol és l'excusa, diguem-ne. I és veritat que quan hi ha una gran competició com aquesta, les estadístiques ho demostren, que es multiplica. Però sí, sí, és un problema de la societat, que efectivament el futbol serveix com a catalitzador, com a parador, i que ens ho multiplica. I efectivament els que tenim nens que juguen a futbol i els que tenim nens que han jugat primer a un altre esport i després han passat al futbol, mateixes poblacions, mateixa societat, i genera ambients radicalment diferents en el futbol i en un altre esport.
Tal qual.
Bàsquet, handbol, voleibol...
El meu pas
no
va ser del bàsquet al futbol i vaig trobar un canvi espectacular.
El meu va ser invers. La meva filla va passar
del futbol, no? Vull dir, si tot fessin bàsquet, hi hauria un canvi.
La meva filla va passar del futbol al bàsquet i va ser un canvi radical de l'entorn de pares.
Ah, el meu de l'handbol al futbol i el canvi va ser radical a pitjor.
Sí, pares, sí. Avis, tot.
Sí, sí. No. I ara, però torno a dir el mateix, la culpa la tenim els pares, que hi posem les nostres frustracions en el nostre fill i ens pensem que tenim allà un Leo Messi que ens traurà de pobres. I després de Leo Messi només n'hi ha un. Però vaja. Carlota, ànims. Aquest vespre pots mirar el partit, si vols.
Sí, ara hi corro.
Ja, m'ho he imaginat. Gràcies i bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Passant 4 minuts d'un quart de 4. No sé si voleu allargar-vos sobre el comentari de Rajoy, perquè ahir, òbviament, al Catalunya Migdia en vam tractar àmpliament. Avui hem sentit la resposta que ahir li va donar a Lamine Yamal. Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, han entrevistat Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, d'orígens catalans, però també se sent molt francès, i ell deia això sobre aquesta polèmica.
És una barreja d'estupidesa, de no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. I el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses i no mirar d'aguantar el tipus.
La casualitat, entre cometes, ha volgut que avui Pedro Sánchez sigui a París, perquè avui és la Festa Nacional Francesa, el 14 de juliol, i estava convidat per Emmanuel Macron, juntament amb altres primers ministres europeus i internacionals. Se li han pogut llegir els llavis al moment en què s'ha trobat amb Sébastien Lecornu, en què Pedro Sánchez li deia: demano disculpes per l'antic primer ministre. Lecornu li contesta: no problem, dient, cap problema. I Sánchez li diu: no, és que estic molt avergonyit. Això em va reset. Vull dir que ha anat allà també, òbviament, per treure-li un rèdit polític. Ah, és a dir, si Mariano Rajoy fos del mateix partit polític que Pedro Sánchez, no sé si hagués anat igual. No sé com ho veieu tot plegat.
Jo només sé que demà serà l'article més llegit del dia, serà el nou article de Mariano Rajoy.
Bueno, a veure, és, increïblement, les cròniques esportives de Mariano Rajoy són extremadament llegides.
Ets molt bondadós dient-li crònica esportiva.
Bueno,
eh?
A veure, jo...
Són textos que...
Per mi és un fenomen... Jo, o sigui, no vaig allò. I per cert, sempre t'acaba arribant algun paràgraf.
Però si es diuen per la ràdio i tot.
Però des del principi del Mundial. O sigui, estava jugant Cabo Verde i ja t'arribava
l'obvietat. Ja va fer una sèrie d'articles en una altra gran competició, no sé si una Eurocopa així, i la veritat és que eren dignes d'un comentari de text, eh? Vull dir, però,
és que no les escriu.
De primària.
No les escriu, les dictes.
Dictes.
Ell envia àudios i surten com surten, però... Jo crec que abans la Neus ho ha dit, no ha rectificat, i no li costava res dir, que a més ho penso sincerament, que és mig broma, mig aquests articles que fa. Podria haver dit, escolta, se m'ha malinterpretat, demano perdó, punto. Però jo crec que tant se li en fot, demà serà el més llegit, està al centre del focus, i crec que ell deu estar tranquil·líssim.
Sí, Jaume, jo crec que tant se li en fot, però no només això, sinó tot. Jo crec que l'ànim no és racista. L'ànim no és racista. Mariano Rajoy va governar durant 7 anys, i no va prendre cap mesura que anés en el... No sé si... És a dir, ara que ve Vox, Mariano Rajoy va estar governant i no va prendre cap mesura ni la seva administració se li pot culpar d'alguna cosa similar a això. Al contrari, és a dir, no... Jo crec que és un comentari, diguem-ne, fet com el gruix que fa.
Ja, però això, ara, salvant totes les diferències, eh? Però és com quan et fan un comentari masclista i és, va, però no t'enfadis, perquè no és de mala fe, no? És bona persona, eh? Sempre saludava, la broma, no? Sempre saludava. Clar, és a dir, ell, jo no sé què pensava quan va escriure o quan ho va dictar. Que el comentari és racista, crec que no hi ha cap dubte. I el fet de que no vulgui rectificar-lo, pel que sigui, perquè li és igual, perquè a més segur que hi ha gent que li haurà dit, hombre, sí, Mariano, que... No? Doncs, i que a més el seu partit hagi fet aquesta cosa de... És sarcàstico, no?
Sarcasme,
crec que
va dir, que era... Borja Semper.
Sí.
No ho és. Doncs... No ho és planer. Però com tots els articles que...
No,
però
si tu vas al que diu, ara no em vull posar jo aquí molt, molt tremenda perquè deu estar ahir comentant-ho, però el que diu és gros. És a dir, perquè si ho apliques aquí, doncs, per aquell mateix criteri, a Lamine no el deu considerar un jugador...
Però és que hi ha gent que pensa això.
Clar, llavors,
s'està fent viral ara, clar, un vídeo de la pantalla gegant que hi havia al centre de Madrid en un partit de la selecció espanyola en què es presenten els jugadors al moment en què es canta l'alineació i hi ha xulets per la Lamine Yamal.
Bueno,
i segur que hi ha una barreja
d'alguns
que són madridistes i que el consideren culer, i segur que hi ha molta gent que considera que és més marroquí que espanyol i que no hauria de jugar amb la selecció espanyola i que no ha de ser els culers.
Clar, per això et dic...
El pare de Marine Le Pen va fer aquella guerra contra la selecció francesa que va guanyar el Mundial del 98 perquè considerava que cap d'ells no era francès, perquè tots venien de fora.
Però fins i tot l'extrema dreta, ja amb la Marine Le Pen i ara amb Bardalà, han entès que no poden dir-los que no són francesos els que són francesos.
I no és que no es convé.
El que passa és que aquí, com que anem amb 10 anys de retard, tot i que accelerats, respecte a l'extrema dreta francesa, doncs algú, en algun moment, entendrà que això, a part de ser una barbaritat, no els hi fa cap favor electoral. A mi, de veritat, jo crec que no li hauria... És el que dius tu. No li hauria costat res, probablement com diuen en castellà, està de vuelta de todo. Total. I és igual. Però no li restaria transcendència més enllà de que, evidentment, el PSOE i el govern doncs ho aprofiti. I dic no restaria transcendència perquè també els francesos s'ho han pres com s'ho han pres. Sí, okay. Vull dir que el conflicte no l'ha muntat Álvarez, el ministre Álvarez o Pedro Sánchez. Vull dir, clar, sí, sí. Quan Marine Le Pen... És que és difícil, però ha sigut més racista que Marine Le Pen, sí, sí. Que això no és fàcil. Quan tu tens tota l'Assemblea Francesa, des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, parlant d'això, doncs, home, no és només una operació que li vagi bé o no al govern de Sánchez.
Però
no?
Perquè hi ha eleccions franceses d'aquí, no tant.
També.
I després, una altra cosa, és veritat que, jo no, ara sembla que jo vinc aquí a defensar Mariano Rajoy, però hi ha un corrent de fons a França sobre aquest tema que fa temps que aflora i torna a aflorar, per exemple, quan hi ha un partit de la selecció i la meitat de jugadors, o molts d'ells no canten la marsellesa, evidentment que són francesos, però la desafecció que té una part dels francesos de passaport amb el concepte o la identitat francesa és molt gran. Un exemple és que cada cop que hi ha un partit, segons qui, es blinda París perquè és la fi del món. Llavors, França s'ha posat amb aquesta reacció tan dura perquè crec que alguna febre els ha tocat de... sent un comentari fora de lloc, racista o divertit, com vulguem, els ha tocat una part que ells saben que no tenen ben muntada, siguin del color que siguin, però el sentiment francès, al marge del DNI que tinguin, molta gent d'allà no el té.
Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Aquesta polèmica, diguem-ne, ve d'ahir. Encara tenim avui, podríem dir que les brases del foc d'ahir. Avui en tenim una altra de notícia. L'Audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació. Tot i això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Per això, el tribunal descarta penes de presó. És una sentència per unanimitat on es condemna David Sánchez i també la resta d'acusats, entre els quals l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. La condemna és per tots els acusats igual, excepte per Gallardo, que condemnen a 18 anys d'inhabilitació, tots els altres 9 anys. Per tant, tots ells no podran exercir un càrrec públic elegit per sufragi, però tampoc no podran tenir un càrrec públic de designació ni tan sols una feina en una administració pública. Els magistrats, però, reconeixen que no ha quedat provat que terceres persones exercissin pressió o influència per crear la plaça Mida a la Diputació de Badajoz. Tampoc no ha quedat provat que David Sánchez col·loqués un amic seu. Per tant, el tribunal ha evitat una condemna que comporti presó. Anem a Madrid amb la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
La sentència, com l'argumenten els magistrats?
Doncs és una sentència llarga, pràcticament 400 pàgines, on descriuen un pacte entre els 11, recordem-ho, són 11 acusats, per crear una plaça, diuen, innecessària, buida de contingut, creada amb urgència, però també afirmen en la mateixa sentència, com dius, que no ha quedat provat que d'altres persones externes, com podia ser el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer el pas. Tampoc han pogut determinar, diuen, si es va fer per afavorir David Sánchez, que era, i cito literal, parent de Pedro Sánchez, que en aquella època, segons el tribunal, parlem, atenció, d'octubre del 16, del 2016, era un destacat dirigent i futur secretari del PSOE. Només recordar que en aquelles dates, precisament, Sánchez va ser defenestrat de la direcció del partit i no la tornaria a recuperar després de moltes vicissituds fins al maig del 2017. El tribunal condemna, com deies, a tots per la mateixa pena, descarta el tràfic d'influències, però a Gallardo, l'excap del PSOE Extremadura, li aplica 2 delictes de prevaricació i, per tant, 18 anys. Un per crear la plaça Mida, l'altre per canviar-la de nom 5 anys més tard i adaptar-la, diu el tribunal, a les preferències personals de David Sánchez, que durant el judici va dir que ell no havia demanat aquest canvi de nom i que va seguir cobrant exactament el mateix. Els magistrats s'agafen, a més, per aquesta condemna als correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'una activitat criminal de despatx. Reconeixen que és difícil en una institució tan jerarquitzada, petita, com una diputació, tenir prova directa, és a dir, que un testimoni incrimini a la resta, però que les regles de la lògica, dicta la sentència, apunta que tots aquests indicis els porta a dir que hi havia un pla pensat des de les altes instàncies de la Diputació, del qual tots n'estaven al cas. I una cosa més, reflexionen sobre el mal que, diuen, fa l'endollisme, col·locar algú a dit a les administracions públiques, diuen que això fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui des del punt de vista ètic, doncs encaixa amb un delicte penal. Recordem només una cosa més, és un cas que parteix d'una denúncia amb retalls de premsa de Manos Límpies. Les acusacions demanaven presó fins a 6 anys. La fiscalia mai va veure un cas, demanava l'absolució i l'arxivament del cas.
Aquí es pot recórrer, és a dir, no és una decisió definitiva, es pot presentar recurs.
Sí, això és important, perquè això és una sentència de l'Audiència Provincial de Badajoz. Aquí, ens diuen des de l'entorn de David Sánchez que presentaran doncs, el pertinent recurs, se'n va al Tribunal Superior de Justícia a Extremadura i encara després queda el Tribunal Suprem. I això també és molt important. Aquesta pena d'inhabilitació no és efectiva. És a dir, David Sánchez, a partir de demà, no és que hagi de deixar qualsevol càrrec públic, Miguel Ángel Gallardo o la resta de polítics o fins i tot funcionaris de la Diputació. Quan serà ferma? Doncs sí, després de tots aquests recursos es va confirmant aquesta pena d'inhabilitació fins que arribi al Tribunal Suprem. Per tant, això és important, Aquesta sentència no és ferma encara i, per tant, no estan formalment inhabilitats.
I en el capítol de reaccions tampoc no se podia saber, Des del PSOE i el govern espanyol escandalitzats amb la sentència i fan costat a David Sánchez, i des del Partit Popular un cas més que demostra com el sanchismo està absolutament desfermat, no?
Sí, de fet, la sentència arriba pràcticament a l'hora del Consell de Ministres. Des de la Moncloa el que deien és que confien que tant Gallardo com David Sánchez són innocents, que recorreran a instàncies superiors i que posaran les coses al seu lloc. La portaveu, Alma Said, feia aquesta lectura.
Esta causa tiene un único origen, que es dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
El PSOE també parla de barbaritat. Òscar Puente, ja ho sabeu, és un dels més beligerants a les xarxes, diu que tot plegat és per derrocar el govern. El PP aplaudeix a Feijó, a les xarxes diu que ningú està per sobre de la llei, tampoc les famílies de Pedro Sánchez, i la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, parla així de la decisió.
Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
Diu que està festejando perquè està a França precisament amb Macron en aquesta celebració. Només escoltem unes veus més, són socis del PSOE, es posen les mans al cap. Són Rufián d'Esquerra, Ibáñez de Sumar i Vidal dels Comuns.
Es una sobrada importante. Y luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima.
Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes.
El estado de opinión actualmente de la ciudadanía española frente a la justicia es nefasto y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta.
Un apunt més, ara sentíem Rufián parlar de Begoña Gómez, i és que 5 magistrats de l'Audiència Provincial de Madrid estan des d'ahir tancats, deliberant si la seva dona ha d'anar a judici per un jurat popular, com vol Peinado.
Doncs vinga, a veure, com ho veieu?
Bueno. Ho ha explicat també la Tània, que a veure, són 377 pàgines.
Sí.
Jo he de dir que les he llegit en diagonal, però me les he llegit mentre menjava abans de venir.
Se t'agraeix el gest, bueno, per venir a la tertúlia amb els deures
ja
fets.
Contava que cauria en el
home,
temari,
sí,
no?
Una signatura bastant clara, aquesta.
Llavors, clar, és veritat que aquest cas, primer, perquè com a prèvia, en contra de que s'endolli a ningú enlloc. Això, per començar, es digui Sánchez o Fernández, m'és igual. Sí que és veritat que el que explica, el que es llegeix a més, és que no hi ha testimonis que avalin que es va produir aquesta, que es va fer aquesta plaça a mida. També ho explica molt bé la Tània, i en la sentència surt que això és difícil de demostrar, però en el judici la majoria de testimonis van contradir l'informe de la UCO, que és veritat que el que fa és anar juntant peces, algunes semblen més ben fonamentades i altres ja veus que no passa de la sospita, no? Va ser estrany que el famós teniente coronel Balas, no?, que és el cap de la UCO, fos ell qui portés directament una investigació d'una diputació provincial de Badajoz. S'explica perquè la persona era qui era, però, en fi, si el cap de la UCO ha d'estar vigilant els casos d'endollisme, seria? D'endollisme arreu d'Espanya, doncs, en fi, serà que té poques coses més importants a fer, perquè, a priori, no és un cas que hagin de portar algú del seu nivell, no? La fiscalia demanava l'absolució i, per tant, aquí, si tinguessis un penalista en Molins o algun d'aquests, és estrany que en els casos on la fiscalia demana absolució, doncs hi hagi condemna. Ara bé, ja teniu, ho explicava molt bé, demanaven fins a 6 anys de presó, sí. Manos limpias, acteo i tota aquesta... I al final, bon, 9 d'inhabilitació, que no són pocs, doncs... que un cas d'endollisme... hagi d'estar castigat en presó és una pregunta interessant. És la manera de que no n'hi hagi, és una condemna cap al punitivisme.
Però,
no.
Però Neus, el que ens hem de preguntar és
deixa'm
que t'endollin és delicte?
No, clar.
És que no ho és?
Sí, pregunto. Aquí el dubte és si d'un cas que pot ser d'endollisme, perquè aquesta cosa de no, el PSOE diu... En aquell moment Pedro Sánchez, a més, no era ni secretari general del PSOE, i a més, el del PSOE d'allà no era afí al sanchisme. Tot això, molt bé, però això no treu que se li pogués crear la plaça a mida, i que una de les coses que diu la sentència, no? que és una plaça innecessària, que es crea a mida, i que quan el germà de Pedro Sánchez s'hi presenta, ja sap que aquella plaça serà per ell. En fi, enxufismo de manual, si és així. D'aquí a que això hagi d'acabar en un judici penal i amb peticions de presó, és el que a mi personalment m'ha grinyolat des del començament en aquesta causa.
És que, Neus...
Ho he explicat malament?
No, a veure...
Ha fet un no com dubtant.
Sí,
no,
sí.
És que no puc discutir amb tu perquè tu t'has llegit la sentència i jo, en canvi, vinc de la piscina. Llavors, jo
doncs així,
jo
els deures els ha fet la Neus i tu no.
Va,
l'hi menja.
De la piscina.
Demano disculpes a l'audiència. Dit això, que t'endollin no és delicte. Podria ser-ho. Podrien canviar la llei i què? Que t'endollin no és delicte, perquè la gent ho entengui. Ábalos està a la presó i Jessica, una de les seves nòvies, no.
Que també la van endollar.
Però esa, no era l'única.
Però aquí hauries d'explicar al Suprem, un jutjat ordinari...
Però, sisplau, que t'endollin no és delicte. Llavors, aquest cas, per la via penal, no té molt de sentit.
Clar.
La sentència en si mateixa ja sembla una mica absurda, perquè el condemnen, el David Sánchez, per prevaricació. Prevaricació és decisió injusta presa a sabiendas. Però,
perquè el tràfic d'influències...
Però ell no pren la decisió. Clar. La pren el Miguel Ángel Gallardo.
Però no poden demostrar el tràfic d'influències, que és molt difícil demostrar.
Però com
em
poden condemnar a David Sánchez per prendre la decisió injusta quan ell no és el que pren la decisió, perquè ell no s'autocol·loca. No té potestat legal per fer això. Per tant, jo, que no he llegit la sentència, des de fora la trobo triplement absurda.
Encara més, perquè Tània a Madrid, sí? Per exemple, parlant sobre l'absentisme de David Sánchez, sí. I diuen que no, que treballava i ell hi anava.
Sí, a més, és que és una de les punts de les acusacions, no? Que diuen que li canvien la plaça, que era coordinador dels conservatoris, com a cap de l'àrea de l'oficina d'arts escèniques, i diuen que, entre d'altres, era perquè pogués compaginar-ho amb d'altres feines i d'aquesta manera teletreballar i no anar-hi. Doncs bé, en la mateixa sentència, fins i tot, i llegeixo el literal, diuen els magistrats, els quatre magistrats, que han de donar la raó a la defensa del senyor Sánchez Pérez Castejón perquè l'absentisme laboral no constitueix ni ha constituït en el nostre país cap infracció penal.
Doncs...
Però aquí, a veure, aquest cas és molt lleig, perquè no anava. La primera declaració és esgarrifosa. No sabia on estava el seu despatx, sí. No sabia com era, no coneixia ningú, no podia donar cap nom de les persones... És molt lleig el cas.
És lleig, però només deixem-me fer un apunt, El tribunal, pel que fa a David Sánchez, no el condemna per l'accés a la Diputació de Badajoz. És a dir, aquest delicte, que era el d'acceptació de nomenament il·legal, considera que és prescrit. I, per tant, han passat molts anys, això era l'any 2017, quan es formalitza la plaça, i, per tant, amb ell no el condemna per això, només el condemna per al canvi del nom i de les atribucions de la plaça 5 anys més tard. Per tant, tot això que estem ratant sobre com va aconseguir la plaça, com hi va accedir el tribunal, pel que fa a David Sánchez, aquí no l'acusa, o sigui, no el sentencia, no el condemna. En canvi, a Miguel Ángel Gallardo sí, que diu, vostè, com a president de la Diputació, sí que va fer el que va caldre per crear aquesta plaça i sí que va fer el que va caldre per canviar-la després de nou.
Però, Tània, hi ha un moment, perdó, que en el cas del Gallardo, parlo de memòria, però diu alguna cosa així com és molt difícil, o no sé si arriba d'impossible, és molt difícil que pel càrrec que tenia no sapigués que aquesta plaça, bueno, però... Pot ser molt difícil o poc difícil, però això no demostra res. No passa de sospita, no?
Bueno, és que moltes sentències en el món judicial ho veiem que al final s'acaben traçant a través dels indicis, no? Indicis raonables, no proves, diguéssim, directes, incriminatòries, i ho reconeixen obertament en aquesta sentència, fins i tot apel·lant doncs, directament a les lleis de la lògica i de la raó per acabar doncs, que tots aquests indicis, molts dels que extreuen de la investigació de la UCO, que abans fèieu referència, acabin doncs, com a fets provats que permeten condemnar. És una pràctica habitual i que la trobem també en aquesta sentència.
Aviam, jo penso que la sentència és molt estranya. Jo ni estava a la piscina, ni estava dinant llegint-me la sentència, perquè estava en una reunió i m'he llegit a través de les informacions del diari Oponese, precisament.
Que la tenim íntegra penjada, sí, si algú vol correct, passar la tarda llegint... Correcte.
Són 400 pàgines, mira, aviso.
Ja tens feina sí, aquesta tarda.
Però és veritat que...
un partit de futbol.
Venga. La sentència és molt estranya i, a més, és cert, com deia la Neus, que el delicte de tràfic d'influències és molt difícil de demostrar i això, per cert, serà beneficiós per Zapatero, sí, perquè és molt complicat demostrar el tràfic d'influències. També és veritat que jo crec que en l'imaginari popular... aquest senyor va arribar a la seva plaça per endollisme. És a dir, no coneixia cap company de feina, no sabia on estava la seva oficina, part de la defensa ha sigut dir que el tema estava prescrit, és a dir, una molt mala línia de defensa si dius que està prescrit, i per tant que crec que coincideix una mica el sentit general amb la sentència. La derivada política, de fons, estic d'acord que, tot i ser una operació... evidentment, si no poso el germà de qui és, no estaria aquest cas en l'àmbit penal, i per tant es polititza, també és veritat que el delicte jo crec que s'ha comès d'alguna manera, sigui delicte o no, però la irregularitat, la cosa lletja s'ha produït. I després, a mi el que em grinyola molt, i sempre m'ha grinyolat, és que qui surt avui a reaccionar és el govern espanyol. O sigui, hauria de sortir l'advocat d'aquest senyor, és un senyor que va a una plaça i li donen... que surti un ministre a parlar d'aquest cas concret, em sembla molt estrany. Que surti el PSOE em sembla molt bé, o els partits, és igual, tot això em sembla molt bé. Però que el govern espanyol s'agafi la defensa i digui no, aquest cas, quan es recorri, ja quedarà resolt, em sembla que els dubtes de qui pogués pensar que no està polititzat, sortint un ministre a parlar d'això, automàticament les meves sospites encara s'incrementen.
L'altra derivada és com deixa això Pedro Sánchez. És a dir, és la tercera sentència a l'entorn de Pedro Sánchez. Tenim el fiscal general de l'Estat, tenim a José Luis Ábalos, que era la seva mà dreta al partit, i ara el seu germà, que és veritat que no va a la presó, però sí que queda inhabilitat. Vull dir que el cercle, diguem-ne, es va estrenyent, sí, però, ara queda la seva dona.
Però jo crec que s'estan passant tant de frenada que no sé jo si l'acaba de perjudicar. Perquè en la sentència no hi ha vincle ni amb Pedro Sánchez ni a la Moncloa. Per tant, el govern queda fora jurídicament del tema. Una altra cosa és, diguem-ne, la responsabilitat política seria altament discutible. Però per 9 anys d'inhabilitació amb una condemna penal per aquest cas. 24 anys per Ábalos per 400.000 euros desviats. Perquè puguem fer una comparació, a Barrio Nuevo, per segrest, li van caure 10 anys. És a dir, tot això està molt desmesurat. És a dir, que no dic que lo del germà no sigui extremadament lleig, com és lleig lo de la dona. Lo de la dona és molt lleig i el govern hauria pogut sortir el primer dia i en lloc de dir que s'anava 4 dies a reflexionar perquè estimava molt a la dona mentre que amb l'altra mà estava trucant a l'aire, en lloc de fer això hauria pogut demanar disculpes, hagués sortit a dir senyors, a Espanya el paper de la primera dama ha estat pensat o per senyores que es dedicaven a la política i que van fer la seva carrera política o per senyora que es dedicaven a les seves labors. I llavors ha arribat una dona que no ha volgut renunciar a la seva carrera professional i això ha pogut distorsionar i ferir determinades sensibilitats i demanem disculpes i preparem l'estatut de la primera dama. Això és el que haurien d'haver fet, però no van fer això. Llavors, però d'aquí a que sigui delicte lo de la dona, ho sento, a mi lo de David Sánchez no em sembla delicte, em sembla extremadament lleig, no hi ha vincles amb Moncloa, no hi ha vincles amb Moncloa i per tant jo crec que Sánchez es queda igual políticament parlant i fins i tot aquesta passada frenada no sé si pot acabar mobilitzant a unes bases que estan molt desmobilitzades.
No ho sé, és a dir, perquè el que detecten les enquestes és que el PP no en treu rèdit, qui el treu és Vox i el PSOE aguanta però amb tendència a la baixa, cosa que és bastant lògica. Si aquesta taula la tinguéssim a Madrid, tenint en compte l'olla a pressió que és ara mateix a aquella ciutat amb l'ecosistema polític i mediàtic que hi ha allà, doncs probablement la visió no seria aquesta, amb la qual, per cert, coincideixo força. En el cas de la dona del president, estic d'acord, s'hauria de regular d'alguna manera. El que passa és que, clar, la instrucció que està fent Peinado és tan boja. La darrera aquesta de que demostri que va estar a Londres quan...
perquè no té segell del passaport.
Crec que cap dels d'aquí tenim com a diari de capçalera OK Diario, però si Peinado té algun dubte, doncs pot anar a OK Diario, que ha fet vídeos i vídeos de la graduació de la filla del president, on es veu, a més, que hi ha la Begoña Gómez. Té un punt de ridícul, i això fa que probablement hi hagi alguns votants d'esquerres que diguin, home, què està passant, no? Això treu la gravetat del cas Ábalos, o ja veurem què passa amb el cas Zapatero, veurem les ramificacions del cas de Leire Díaz? No. Llavors, el que passa és que allà es fa una allioli amb tot, i no sé si hi ha molts votants que puguin filar tan prim i diferenciar el que és la causa del germà amb la de la seva dona, amb la de la Leire o el propi Zapatero, que, per cert, parèntesi, jo crec que li fan més mal les joies que el cas plus ultra, que ja veurem el que hi ha, però si es pogués demostrar, doncs seria un cas greu, no? No ho sé, jo, pot ser que li funcioni al PSOE, que hi hagi votants que diguin això.
No dic que li funcioni, però que no tindrà aquest efecte devastador amb el que està pensant el PP, fantasejant el PP i el Todo Madrid. Aquest efecte devastador jo crec que no s'acabarà de produir.
Jo crec que el cas del germà i de la dona i el que sortia fins ara, doncs era munició que PP anava trobant. Jo crec que el bingo l'han trobat amb Zapatero, perquè el Zapatero no només és un expresident, era el referent moral del PSOE dels últims anys, i és qui, el padrí polític de Pedro Sánchez, i per tant aquest tema, o sigui, la gent que pugui tenir dubtes de la dona, que jo en tinc, o del germà, el cas del Zapatero és massa gros. I després, estic d'acord amb el que deia el Marcos, la exageració de les sentències, de les condemnes, dels jutges, tota aquesta extrema fiscalitat contra tot el que tingui a veure amb el PSOE, vaja, ho he dit moltes vegades en totes les tertúlies de Catalunya, no? Respon a l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci. I doncs, hi ha alguns jutges com el Peinado que se'ls va a la bola directament, i no entenc com el poder judicial no actua perquè comença a fer ridícul. I altres, doncs, que davant d'una sentència d'Avalos i companyia, doncs, voten 20 i no sé quants anys de presó, que, com dius, és exageradíssim en relació al que el delicte ha produït.
Que el que passa és que aquí, o sigui, Peinado és el més estrambòtic, i per tant, però entre Peinado i altres decisions judicials hi ha una gradació que jo crec que sí que és preocupant, no? Perquè diuen, no, però si dius això és que no creus en l'estat de dret. No, escolti, els que, per exemple, en el cas de un que tothom té al cap, no? En el cas dels Jordis, no? De Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, l'acusació inicial que vam dir, escolta, si aquests dos senyors el que estaven dient a la gent és que se n'anés a casa, que no van fer res. I en aquell moment hi va haver, també des de l'entorn del PSOE, gent que va dir que, escolti, que sí, que se'ls acusés i que l'estat de dret funcionava i que la justícia funcionava com funcionava. Llavors, ara, quan s'adonen que realment el Suprem, ja no et dic l'Audiència Nacional, que també el Suprem funciona amb criteris, a vegades, sospitosament, favorables a determinades qüestions polítiques, sembla que descobreixin la sopa d'all.
No cal parlar de política, eh? Sandro Rossell va estar a la presó.
Exacte.
No sé si 2 anys, o sí, no me'n recordo, i va acabant no res. Per tant, és veritat. I després, quan hi ha una enquesta,
diu que la major... I a la jutgessa de la Mela la van promocionar.
Efectivament. I després, les enquestes diuen que la majoria d'espanyols i catalans creuen que la política està... Ai, la justícia està polititzada. És que és la pura realitat de la percepció de la gent.
Bé, tot cas, tenim aquesta sentència, que ara hi haurà recurs i que, per tant, veurem quin recorregut té, i en els pròxims dies sabrem què passa amb la dona de Pedro Sánchez. Tània Tàpia, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Ja veieu que estem entretinguts, eh?
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Seguirem informant.
Has pogut dinar, Tàpia, o no?
Mira, hi havia molta gent al bar, però ha caigut un pinxo de tortilla i un gazpacho de la màquina, que sempre et salva.
Bueno. Un pinxo de tortilla i un gazpacho de la màquina. No sé jo si els nutricionistes...
Gratis,
no sé si els nutricionistes donen el vistiplau a aquest menú, eh?
És un dinar de resistència.
Ja ho veig. Ho veig. Bé, escolta'm, a veure si tens més sort amb el sopar. Tània, gràcies. Bona tarda.
Adéu-siau.
11 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem a Girona, on hi ha embolic a l'Ajuntament de Girona.
Catalunya migdia.
El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Quique Nazaret.
Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
El Mundial ha arribat a la fase final.
Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
Catalunya Ràdio.
La llum és dels meus ulls.
Som 3Cat.
L'estiu ets tu.
L'estiu ets tu.
Quan em mires i somrius.
I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Nou minuts i seran les 4 de la tarda. S'ha acabat el govern tripartit a l'Ajuntament de Girona, fins avui governat per Guanyem, Junts i Esquerra. Gemma Geis, la fins ara vicealcaldessa, ha anunciat que el seu partit, Junts per Catalunya, trenca l'acord de govern i passa a l'oposició. Junts havia manifestat el seu malestar amb la gestió de l'alcalde, Lluc Salelles, i la mateixa Geis ha assegurat que ara ja se'ls ha acabat la paciència. Per tant, després de 3 anys de pacte tripartit, Junts ha decidit fer un gir de guió amb la mirada posada a les eleccions municipals del maig del 27. L'alcalde, Lluc Salelles, ha defensat que calia continuar el govern tripartit fins al final de la legislatura, apel·lant a la necessitat que Girona continués tenint un govern independentista i republicà, però Junts ha cregut oportú canviar d'estratègia. Així doncs, Salelles i el seu grup, Guanyem Girona, amb 8 regidors, i Esquerra Republicana, que en té 3, hauran d'acabar el mandat amb el govern en minoria. Recordem que fa 3 anys va ser el PSC, amb l'actual consellera Sílvia Paneque al capdavant, qui va guanyar les eleccions municipals amb 8 regidors, els mateixos de Guanyem, però amb uns quants vots més. Ara bé, el pacte de Guanyem amb Junts i Esquerra va sumar els 17 regidors, 3 per sobre de l'actual majoria absoluta, i per tant va desbancar Paneque al govern municipal. De moment, Sílvia Paneque no ha dit si repetirà o no com a candidata. Ara mateix el que falta saber a Girona és qui serà la candidat o candidata del PSC a les pròximes eleccions. Però el moviment de Gemma Geis i de Junts per Catalunya ha anunciat ja diumenge amb un article periodístic en el que ja venia a dir que s'havia acabat aquest pacte i la petició des d'ahir mateix de l'alcalde Lluc Salelles a dir que s'aclarissin si estaven dins o fora del govern. Cosa sembla doblat.
Aviam, aquí hi ha moltíssimes coses més enllà del fet concret. Jo pel que sé ja fa temps o ja fa setmanes o mesos que hi havia desavinences. Crec que la mateixa Gemma Geis diverses vegades havia queixat de la relació amb els socis de govern i per tant no és un anunci que pugui sorprendre la gent de Girona. També és veritat que és una sortida suau, a diferència de quan Junts va sortir del govern, quan governava amb Esquerra Republicana. Ha sortit, i pel que he llegit, ell ha dit que tot el que sigui seguir amb el compliment del pacte, els seus vots hi seran, els temes nacionals, lingüístics, que farà una oposició constructiva i positiva. Per tant, no ho veig com una ruptura, diguem, més enllà del pacte, de concepte, I ara parlaves tu de la candidata socialista, que segurament serà Sílvia Paneque, com tot indica, tot i que encara això s'està demorant, perquè evidentment aquest gest suposarà una crisi de govern del president Illa. Jo crec que la certesa que hi ha és que, independentment de si guanya Paneque les eleccions municipals que venen, que està per veure, no governarà perquè es tornarà a reeditar una majoria independentista que a Girona crec que hi és i crec que hi serà igualment, no? I, per tant, el nivell de ruptura ha sigut del govern, però crec que no és un trencament que faci pensar que a Girona puguin haver-hi governs alternatius, més enllà de si guanya el Salelles o el candidat d'Esquerra o Gemma Geis, eh? I, per tant, configuraran un govern independentista passi el que passi, no? I dit això, queda un govern molt en minoria, també, per cert, el candidat d'Esquerra no serà l'actual regidor, perquè és, si no m'equivoco, l'exalcalde de Sant Julià Ramis, que va guanyar les primàries, i per tant crec que a Salelles li espera un final de mandat una mica més complicat del que podia preveure.
El que passa és que pronosticar, que estic d'acord, que hi pugui haver de nou una majoria independentista quan has estat incapaç d'acabar la legislatura amb una majoria independentista, no sé si és el missatge més encoratjador pels votants independentistes, siguin d'unes sigles o d'unes altres, no? És veritat que les enquestes a Junts sempre li donen pitjors pronòstics que els resultats que acaben obtenint, però el panorama que tenen ara mateix és complicat, perquè ni en les municipals, ni en les autonòmiques, ni en les generals els hi pronostiquen, ja no que els hi pugui anar millor, sinó fins i tot que poguessin mantenir el que tenen fins ara. A mi la veritat és que no m'agradaria estar en la pell de qui hagi de decidir l'estratègia, perquè ara em trauràs carnet de punts.
Aviam, estem a final de temporada, és moment de renovacions, eh?
No, però quan es tapen d'una banda es destapen de l'altra. I això, clar, avui parlava, per exemple, amb gent de Genoa i deien haurien d'haver sortit abans. Si era així, havien d'haver sortit abans. Surten massa tard. No sé, queda un any. Però és veritat que la gran part de la legislatura els has fet amb ells. I si, a més, com bé expliques, el missatge és podem anar garantint una certa governabilitat perquè surts. És veritat, jo crec que han après la lliçó del que va passar a la sortida sorollosa del govern de la Generalitat, però tot i així no és fàcil d'entendre.
Però això passa sovint, és a dir, a l'Ajuntament de Barcelona va passar l'anterior legislatura, Jaume Collboni va deixar el govern de coalició amb Ada Colau un any abans per marcar perfil propi en l'últim any i després acabat sent ell alcalde.
Sí, que això ho facin tots els partits no vol dir que estigui bé. És a dir, perquè Jaume Collboni, que era que moltes de les polítiques que havia fet a la Colau portaven la seva signatura, era tinent d'alcalde,
i
després semblava que no hagués governat mai amb ells, no? I probablement, doncs és això, estàs governant amb Esquerra, que és bèstia negra al Parlament i al Congrés, i amb la CUP i aquest entorn CUP Comuns, que també és els que estàs combatint des del punt de vista ideològic. Des d'aquesta lògica de Junts, té sentit que hagin sortit. Ara, si això ha de ser per tornar a entrar a la propera legislatura, doncs a veure com ho expliquen en campanya. Bueno. Tots, eh?
Bueno, a veure, ja llegint l'article del Punt Avui el diumenge, ja es veia que les excuses eren peregrines. No, és a dir, Lluc Salelles ha estat un alcalde convergent tipus de Girona. Ja des de que va, ja en campanya ja parlava de col·laboració público-privada. Sisplau. És a dir, un alcalde de la CUP rupturista no ha estat. Raons per trencar aquest... No, la raó és la que ha dit l'Òscar. Marcar perfil propi és legítim. A més, la Gemma Geis ha tingut problemes perquè factòtums de Junts, com el Jami Matamala, que no és de Junts, però que pesa molt dins del partit, no la volien. I, per tant, ella ha marcat perfil propi, s'ha imposat com a candidata, per tant, necessita fer coses per intentar guanyar les eleccions. El moviment, en aquest sentit, és lògic. Les excuses són una mica ridícules. Seria preferible que digués, escolti, trenco perquè vull definir el meu projecte per Girona i no el puc definir mentre estigui en el govern. No hi ha raons objectives per trencar el govern, però té dret, polític a trencar el govern i presentar-se. Dit això, jo no seria tan optimista com el Jaume en que hi haurà una majoria independentista, perquè amb l'entrada d'Aliança Catalana... Jaume, veig que no veus que Aliança Catalana tindrà sí, regidors? Clar,
pues si entra... La diferència és que ell sí, compta Aliança en aquella suma.
Jo no veig en Lluc Salellas governant amb Aliança. Però és que amb el cas dels ajuntaments al moment en què no hi ha una majoria alternativa, acabes governant si és el més votat, independentment de que tinguis o no majoria absoluta. Però vaja, veurem què és el que passa, que queda molt per les...
També, per cert, i no vull dir cap meló ara, però d'aquí un any potser Carles Puigdemont està físicament a Girona i el seu impacte electoral, encara que no vagi cap llista, existirà.
Veurem què és el que passa. Neus Tomàs, Marcos Lamela, Jaume Clotet, gràcies a tots tres, fins la pròxima. Ho deixem aquí, arriben les notícies de les 4. Què rius?
Bon estiu. No,
perquè la Neus marxa de vacances. Ens quedem una setmana més. Què dèiem? Les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu de Catalunya Ràdio amb el Roger Carandell i amb la Marta del Cor o els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.